Bueno, ara sóc en Gianluc Figueres, un saludo als amics de Paradi Fonda i que vagin continuant lluitant i fent labor i fent camí per aquest món de la gastronomia.
Sintonia gastronòmica per excel·lència, sintonia de Paradi Fonda, que ja sabeu, cada setmana us proposa les millors recomanacions pel que fa a activitat gastronòmica i també a fogons. Avui començarem, com cada setmana, tot parlant, en aquest cas, d'un producte. Naps i cols, amb Iolanda Bustos, Jordi Avila, parlarem del món de la ceba. O tindrem també una visita a la capital de la comarca de la Selva i en parlem amb el seu alcalde, amb Antoni Solà, de Santa Coloma de Farners. En parlarem amb motiu d'aquesta festa fira de la Ratafia. Tindrem també uns 100 minuts per apropar-vos la restauració gironina des de l'AC Palau Bella Vista. Avui parlem de la seva nova oferta gastronòmica i del grill. En parlem amb Irene Bou o coneixerem també les properes activitats que duran a terme els responsables de la cuina de Sils, en concret uns cursos que ja han començat aquesta setmana al Centre Cívic Santa Eugènia a Can Ninetes. En parlem avui amb Xico Anoro. O tindrem també gastromoments que ens aproparà en aquesta ocasió en Jordi Ávila de la mà del xef de Viteres, o Laura Marramon ens portarà també les millors recomanacions enològiques. De tot plegat, en comencem a parlar aquí, al Parada i Fonda. Espero que amb la vostra atenta escolta.
Parada i Fonda, les millors propostes gastronòmiques de les comarques gironines.
I dues recomanacions aquesta setmana pel que fa a la nostra agenda. D'una banda, aquesta festa fira de la Ratafia que comença a Santa Coloma de Farners i que intensifica durant tot el cap de setmana la seva activitat, de la que us parlem també avui aquí al Parada i Fonda. I a banda d'això, la Fira Orígens, que acull un any més la capital de la Garrotxa, Olot, fira de producte i de quilòmetre zero. De tot plegat, en parlem en aquesta edició, com cada setmana, del Parada i Fonda. Tan sols ens resta desitjar que vagi de gust.
Parada i Fonda, per menjar, olorar, tocar, escoltar, veure i sentir.
Naps i cols, un contrast de sabors amb Iolanda Bustos i Jordi Ávila.
És sintonia gastronòmica per excel·lència. És l'obertura al Parada i Fonda i és aquella docta opinió al voltant de producte i de la seva transformació. Amb Iolanda Bustos, arribada des de la Calèndula. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Amb el gastroactivista revolucionari Jordi Ávila. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, molt
aquestes
bon dia.
Aquestes presentacions
sí,
és
sí,
que...
Sí, 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 fan patxoca. Sí, sí. I realment ja ho som. El de revolucionari ho podem encabir a la Iolanda i a mi. Ja ho som una mica així.
A veure, és que a vegades el món revolucionari s'ha mal interpretat, però nosaltres som fruit de la revolució.
De fet, mira, ara parlant d'uns...
El contrari és la involució. És a dir, que aniríem enrere. No, sempre volem anar endavant.
Parlant de companys d'aquesta santa casa, que és la xarxa, parlant del programa Deixa'm Tastar, en Marc Orozco em preguntava per què activista gastronòmic i no un altre nom. I jo li deia, precisament li deia això, és que la nostra tasca és la d'activar, és la d'agitar el món gastronòmic arrel dels micròfons, com bé fa també la Iolanda i fa un servidor i fas tu també, per què no dir-ho?
Doncs, en fi,
d'aquí ve
aquesta explicació. Avui... Avui serà per plorar o no?
Jo crec que sí. Jo sóc dels ploraners quan remeno cebes. Sí. Sóc molt sentimental i
parlem
la ceba
de
em fa
cebes
plorar.
I de cebes n'hi han que fan plorar molt, sobretot la ceba de Figueres.
La de Figueres,
que deu ser aquesta tramuntana, la torna rabiosa, no? Deu ser això, no? Tenim des de la més, allò que fa plorar més la de Figueres, diguéssim, a la més dolça que seria la de Fuentes, una d'aquestes, no? Però vull dir que tenim un ventall de cebes per triar i remenar. És increïble. Però és que, a més, la cuina catalana no s'entén sense una ceba, no? Vull dir, molts de guisats, molts de... No s'entén sense l'inici, doncs, que hi hagi una ceba, un sofregidet, no? Els arrossos...
De fet, la
Yolanda... I posem ceba a tot arreu,
a tot arreu.
Gairebé sí.
I en algun dels plats, inclús, aquesta cuina catalana que parlava la Yolanda, és l'ingredient principal, com podria ser la sopa de ceba.
Sí, sí.
Perquè a muntanya, ara amb aquestes freds...
I aquí.
I aquí també, aquí també. Sí, sí, sí.
Jo soc un, allò, mig gavatxo, això, sí, home, clar, i soc un autèntic adepte de la sopa de ceba.
La sopa de ceba, com la menges? Amb una miqueta de formatget, amb l'ou, tots, no?
Allà, ale, ale. Un bon brou, a preferible ser de gallina.
Sí.
Allò, tampoc cal que us penseu que és un gran dispendi. Aneu al vostre carnisser de confiança, allò, un parell de grossos de gallina. Si té carcanada i carcanada de gall d'indi, ja és magistral. Allò, un tall d'api, un tall de puerro, quatre pastanagues i allò bullir.
Que vagi fent.
Clar, si ho feu, feu quantitat, que tindreu...
Clar, que ja, jo és el que sempre dic, no? Unes coses que quan trigues tant a fer-ho, millor fer-ne força i en tindràs per més
dies. Després, la ceba. Aquí hi ha allò, la classe francesa, no? Com es talla la ceba? A la Brunoise o a la Juliana? És a dir, amb deuets molt petitets, molt petitets... O la Juliana, home, talleu-la com vulgueu. Jo prefereixo la Juliana.
A la Juliana, jo també, sí.
A l'hora de fer la ceba m'agrada que quedi lloc com fideuets de ceba.
Exacte, sí, 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 que trobis com si fos la pasta, no?
Com ho fan a França? A França ho fan tot amb mantega, jo no. Jo faig meitat mantega, meitat oli d'oliva, una paella i la ceba. Que vagi durant, que vagi durant. Quan ja està allò duradeta, una mica marron, perquè es torni translúcida, doneu-li un rajolí de vi blanc que quedarà allò ben transparent i magnífica. I quan ja teniu allò, home, sigueu generosos, que la ceba tampoc val tants de duros.
Clar, sí, sí.
Quantitat de ceba. Quan ja estigui la ceba allò ben feta, que hagi absorbit ja tot aquest vi, a dintre el brou. Ja a dintre el brou.
Directament.
Prepareu. Els francesos ho fan amb pa torrat. Jo ho faig amb pa fregit. Dos llesquetes de pa fregit per cassó, si pot ser d'aquests de terra, millor, de sopa.
Ja és que m'estic imaginant l'escena, eh?
Dos, les deixeu reservades. Un bon formatge. Emmental, anireu bé. O gruyer, ratlladet. I uns ous. Ara estan molt de moda, uns ous de guatlla. Ho dic perquè es fa molt ràpid.
Ja.
Són més molts i es fan més ràpid.
Teniu la sopa que ja ha començat a bullir, la serviu en els tassons aquests de terra o de llosa
de
terrissa, o del que sigui,
aquest, sí.
El poseu a dintre, poseu les dues torradetes. Abans heu tingut la prevenció de, amb un gabinetet, tallar l'ou de guatlla, poseu l'ou a sobre, una mica de formatge i el cap gratinador.
El gratinador.
Que estigui calent el gratinador, no. No espereu, llavors... Clar, tia,
val a dir-ho, eh? No, sí, pas bé de dir-ho.
Dius, són coses d'aquelles que a vegades no hi penses,
sí,
eh?
Sí, sí.
Però has de tenir d'allò. I, escolta, quan estarà preparat? Doncs mireu, és una cosa d'observació. Quan l'ou està cuit, teniu una magnífica sopa de ceba per servir al personal.
I boníssima pels constipats, pels refredats, aquesta és la ceba. A més, jo aconsello sempre dir que tens moc, estàs congestionat, talla ceba. Agafa una bona ceba de Figueres i talla ceba. Te'n vas a dormir, tens tos, talla mitja ceba i deixa-la sobre la tauleta. L'endemà ventila l'habitació perquè fa una pudor. Que bueno, saps?
Que jo em pensava que era... A mi ho feia la meva mare i la meva àvia. I jo em pensava que era allò, perdona l'expressió, conya.
No, no.
Ah, sí? No!
Però amb els nens, tu ja saps que amb els nens...
Clar,
cada dos per tres estàs amb tos, moqueillo, aquestes coses. I li vaig dir un dia a la dona, dic, escolta, posem-los-hi una ceba. Escolta, oli amb un llum.
Sí, sí,
oli amb un llum.
És una passada,
Si és de les picants, millor encara.
Encara millor, sí, perquè deixen anar aquest no sé si és, aquest nèctar sulfurós que deixa anar la ceba, i tu et va impregnat i te fa una neteja de nas impressionant. Sí,
és boníssima. Doncs, les cebes també es fan farcides, també.
A veure, recepta, va, recepta.
La ceba, doncs, escalivada a dintre del... si teniu el caliu o si no, doncs a dins del forn, i però que no estigui massa cuita, no? Vull dir, ben bé que canviï una miqueta el color. I llavors, doncs, traieu aquesta ceba, li traieu doncs, tota la pellofa i les grills de dintre, vale? Ja si les patxorreu així una miqueta, saps? Si l'apreteu ja sortirà la part de dintre i us quedareu amb la ceba sencera de dos o tres capes, no? Ben bé. I llavors allà dintre hi farciu i llavors doncs, la resta de la ceba que heu tret doncs, ho piqueu també i ho barregeu amb el farcit pot ser de, des d'una carn a perol a uns cigrons amb botifarra negra i el tallets de ceba, vull dir, una miqueta el que la vostra com, el que creieu, eh? I després doncs posat a dins el forn gratinada amb una beixamel o així, és
increïble. Ja arriba l'oloreta, arriba l'oloreta.
Arriba l'oloreta.
Feia un moment
tradicional la total, eh?
La Iolanda deia, quan una cosa es porti feina, em feu una molta. Doncs jo què faig a casa? La ceba, que és, com bé deia la Iolanda a l'inici, és un dels ingredients que no pot faltar-hi mai a la cuina ni al rebost de casa, i el que faig és caramel·litzar molta ceba, o la suficient perquè maduri diversos dies.
Clar.
Per tenir per... Llavors, aquell dia que estàs una mica moix, que arribes a casa i vols sopar alguna cosa ràpid, un biquini, bon formatge, el que tinguem, però mirar de tenir una bona selecció de formatges a la nevera, i la ceba caramel·litzada, unes panses... aquella biquinera que tenim tots, ben tancadeta, bon pim-pom, i posem-li una bona cerveseta.
És que ho sabia.
I aquell vespre que arribes moix i no tens ganes de cuinar-te, amb aquell sopar t'ho dona xispa que quasi bé t'aniries de marxeta i tot.
Dius, ara comencem.
Ara comencem.
Sí, és un bon recurs.
No, tenir la ceba així confitada, tipus caramelitzada, també. A mi també m'agrada fer-la confitada amb mel. També li poso romaní i mel, no?
Llavors, a veure com ho fas, com ho
tallada
fas, això?
Així a juliana, sí. Doncs... tallada sense juliana, la deixes tota doncs, a foc molt baix, amb una paella, amb unes gotes d'oli, un bon raig de mel i llavors i unes fulletes de romaní. I es deixa així que es vagi fent a poc a poc. I va reduint, va deixant anar el seu suc i llavors queda, doncs, escolta'm, és boníssima.
I això triga molts dies a fer-se malbé, no, Iolanda?
Això és com una confitura, t'aguanta moltíssim.
Clar, i tenim aquí un recurs. Coca de recapte, una mica d'aquesta ceba.
Sí, aquesta ceba
aquests
per
biquinis
sobre,
que parlàvem fa
sí.
un moment, però tens aquesta ceba, és un sí, recurs sí. d'aquests que te fan salivar.
Una cullerada neta.
Jo és que ara m'estava salivant. Porteu-me el pitet, sisplau.
Sí.
O no ho heu fet mai, d'agafar el pot i anar amb la cullera directament.
Bon dia,
és ben
sí,
cert,
també,
és ben cert.
També.
Sí.
Doncs escolteu, amiga i amic, ho hem de deixar aquí, però en tot cas, si us ha agradat, repetim divendres vinent aquí a la vostra cita, naps i cols al Paladí Fonda.
Aquí estarem.
Apa, bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Naps i cols, amb Iolanda Bustos, cuinera del restaurant La Calèndula, i Jordi Ávila, activista gastronòmic. Els millors xefs, restaurants, productes, fires i rutes a Parada i Fonda.
Quan obríem avui el sumari del Parada i Fonda, us fèiem una recomanació. Ara us l'ampliarem, us dèiem, no us podeu perdre una nova edició d'una fira festa amb un comú denominador. Un producte arrelat a casa nostra. És la ratafia i la seva capital, Santa Coloma de Farners. Si em permeteu, ara mateix anem a Santa Coloma de Farners i en parlem amb el seu alcalde, el senyor Antoni Solà. Senyor Solà, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, com estem?
Escolti, com es presenta l'edició d'enguany?
Bé, molt bé, com cada any incorporant novetats i amb la il·lusió de viure la festa i de compartir-la amb tota la gent que es vulgui apropar a Santa Coloma.
Jo deia, i és així perquè també ho penso, que a poc a poc s'han convertit una mica en la capital de la ratafia.
Bé, ja fa temps que nosaltres ens considerem la capital mundial de la ratafia, perquè som els que més hem treballat el tema aquest, que hem aprofundit més en els orígens, i els que hem projectat més productes, diria jo, no? Per tant, hem de pensar que fa uns anys la ratafia doncs, era el que era i que ara doncs, té una altra dimensió completament diferent. Cada any es presenten nous productes relacionats amb la ratafia i, per tant, aquest univers de la ratafia fa com el Big Bang, va creixent d'una manera doncs, sense límit, diria jo.
Escolti'm, en tot cas, com naixia aquesta festa, aquesta fira?
El Jovent del Poble, que era una entitat que en certa manera doncs, no es trobava prou còmode amb les activitats que es feien per la Festa Major, d'això ja fa 32 anys, no? I van començar a pensar en una festa alternativa. d'ells va sortir la idea, també com que eren gent doncs, que sentien el país i que eren gent d'excursionisme i de país i de natura, doncs va sortir la idea de fer un concurs de ratafia i alhora doncs, un concert pel jovent, no? I bàsicament és aquest l'origen, i a més van tenir l'encert de lligar amb les àvies, no? Amb les generacions que havien, que eren les ratafiaires de veritat, i van saber doncs, ser receptius de tota aquesta saviesa de les herbes, de les herbes remeieres, i a mica van anar aprofundint i any rere any doncs, han anat doncs, introduint novetats. De fet, aquell jovent del poble ja no és tan jovent, ara aquests anys ja, aquests moments ja tenen més de 50 anys, però han tingut doncs, altres generacions que han anat recollint el testimoni i que han anat doncs, engrandint la festa.
Home, senzillament, senyor Solà, perquè vol dir que ja era un producte que aquí s'estimaven, si no, no hauria trobat relleu.
No, evidentment, era un producte que, si va veure l'encant aquest que tenia doncs, de la natura, de conèixer les herbes, i que tenia una tradició, perquè qui més qui menys doncs, a casa havia vist a fer, i a partir d'aquí s'hi doncs, agafa doncs, una estima especial, s'identifica la gent amb el que representa la ratafia, i per això ha tingut tant èxit. És una festa molt popular, que tothom se la sent seva, i els que no sabien fer ratafia, doncs ara, doncs, com que hi ha tallerets de ratafia i al llarg de l'any es fan moltes coses a l'entorn de la ratafia, doncs això ha anat arrelant i, per exemple, doncs, a les escoles també s'hi arriba i fan treballs referents a la ratafia i tot això doncs, ha anat enriquint tot aquest coneixement sobre la ratafia. La qual cosa és una història, jo diria, molt romàntica i molt maca, molt saludable i que hem de continuar doncs, donant impuls perquè continuï funcionant.
I l'alcalde n'ha fet, en fa...
Jo no em faig de ratafia, jo en tasto comptes, perquè aquest any he format part del concurs i, per tant, me'n va tocar... Eren 196 ratafies, però com que està molt ben pensat el sistema, perquè no es poden provar totes, evidentment, i em vaig provar 27, no?
Déu-n'hi-do!
I tinc una idea molt clara del que és una ratafia que pot guanyar un concurs. I és la ratafia ha de ser equilibrada, ha de ser harmònica, és a dir, que no hi hagi cap planta que reconegui massa. Si la ratafia té massa gust d'anís o de menta, o que sigui, doncs malament. Ja no és el que busquem. Es busca l'harmonia, es busca la barreja de sensacions, la barreja de sabors, perquè donin un sabor agradable i equilibrat.
Escolti, què trobarem a Santa Coloma aquests dies?
Bueno, trobarem, a part de moltes activitats lúdiques, d'exposicions a l'entorn de la ratafia o d'exposicions... Per exemple, avui mateix inaugurem una exposició a la Casa de la Paraula, que és sobre Santa Coloma l'any 1213, que està relacionat amb Espriu i el cardenal Jovan, que van néixer, i hem celebrat el centenari d'aquestes dues personalitats, doncs avui aquesta exposició es podrà veure al llarg de tota la setmana, i també en la mateixa Casa de la Paraula hi haurà una exposició sobre els cartells de la ratafia i sobre el món de la ratafia. A part d'això, hi ha un itinerari de la ratafia que s'ha volgut doncs, aquest any analitzar els punts, diguéssim, de referència de la ratafia. Per exemple, doncs, el Bar Esport, en la taula del Bar Esport va ser un del jovent, van començar a parlar d'aquest tema i, per tant, allà hi ha una referència amb un QR que dona informació sobre això, el Pinxo, que havia acollit l'hostal Pinxo, havia acollit el sopar de la ratafia en el seu moment i també és un referent. I també doncs, a les escales del carrer de dalt, que hi ha el jardí de la ratafia, de les herbes remeieres, no?, o a Can Tries, que hi haurà una exposició també sobre aquest tema. Per tant, trobarem això, trobarem música, trobarem sobretot, evidentment, productes naturals i molta ratafia i derivats de la ratafia o productes que es fan amb ratafia, com poden ser doncs, les infusions o cervesa amb ratafia, etc. La coca de ratafia, que és excel·lent, és una...
Ja li puc dir jo que sí.
És extraordinari, vull dir que... I aquest caliu de tardor bueno, que Santa Coloma doncs, li dona aquest caire especial que tant apreciem, que tant estimem i que ens fa doncs, ser això, pioners, en certa manera, o capdavanters amb tot el tema de la ratafia.
Més que res, perquè ara la ratafia es troba ja en el millor moment, ha reposat ja el temps suficient en polla, no?
Esclar, des de Sant Joan, que es comenta a recollir les herbes fins ara, ha tingut temps d'estar 40 dies a sol i serena, i per tant està en el moment àlgid i el moment màxim d'esplendor de la ratafia és aquesta època.
Escolti, alcalde, i quanta gent esperen enguany?
Bé, nosaltres cada any estem dient que si venen 15, que si venen 18.000, 20.000 persones, bé, és el que normalment cada any, depèn del temps, ja se sap que el temps també influeix molt, no? La veritat és que a partir d'avui ja comencem amb una activitat, demà també hi ha la ruta de la Garratafia, divendres hi ha el sopar de la Garratafia, en el qual es decidirà quina de les 10 ratafies que han quedat finalistes serà la millor, i es fa en directe, tot això, no? I el dissabte i diumenge, doncs, són els dies de fira més importants en el que fa afluència de gent. Per tant, moltes activitats de tot tipus, i esperem molta gent, com cada any, que són molt benvinguts a Santa Coloma.
Que ja li dic, i molt ben acollits.
Això procurem.
Senyor Antoni Solà, alcalde de Santa Coloma, Farnés, agraeixo que ens hagi volgut acompanyar uns minuts i ens hagi fins i tot desvetllat aquest secret de quina és la bona ratafia. En tot cas, que ho deixem aquí, però escolti, segur que ens veiem en un moment o altre en aquesta gran festa d'aquest producte, com deia a l'inici, tan nostrat. Alcalde, moltes gràcies, escolti, i que tinguin una bona fira, una bona festa.
Molt bé, moltes gràcies,
Cultura, tradició, artesania, autenticitat, tot això i molt més a la 32a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners. Del 7 al 10 de novembre veniu i descobriu per què Santa Coloma de Farners és la capital mundial de la ratafia, una ciutat orgullosa de ser el que és. Més informació a scf.cat i ratafia.cat.
Parada i Fonda. La gastronomia al teu abast.
Al Parada i Fonda us explicàvem també en el sumari que volem parlar de qüestions gastronòmiques molt properes, tan properes com que ben bé damunt de l'emissora, uns 500 metres, les podem trobar. A l'AC Palau Bellavista, un nou format de cuina, del que ara mateix en parlem amb la cap de comunicació de l'AC Palau Bellavista i bona amiga Irene Bou, bon dia.
Molt bon dia.
Heu canviat el format gastronòmic de l'hotel?
Li hem donat mitja volta, ens hem volgut apropar molt al productor local i, a més, com a novetat, dir que és el primer hotel urbà que té un hort propi. O sigui, nosaltres tenim un hort, plantem els nostres enciams...
Que el poden veure els visitants, no?
Evidentment. A més, hi tenim espècies autòctones de Catalunya, vull dir, la cols lombardes. No posarem al menú, evidentment, però també perquè la gent conegui precisament quina forma tenen, quin format tenen aquests tipus de plantes i d'hortalisses, per no perdre tradicions, per no perdre mai els nostres orígens.
I això com s'us acudia?
Doncs mira, se'ns acudia perquè necessitàvem trobar un concepte innovador, mal, dintre de la gastronomia hotelera, i no volíem caure amb els tòpics típics, desgraciadament, dels restaurants dels hotels. I donant aquesta mitja volta més que té com a filosofia l'empresa, vam dir, doncs mira, apostem per un producte de proximitat, producte a quilòmetre zero, producte ecològic, tot és de la terra, vedella de Girona, ceba de Figueres, pomes d'aquí també, vull dir, amb nom i cognom gironí, tot tipus de producte, i a més amb la gràcia de que totes les amanides seran fetes amb els productes que tinguem plantats en aquell moment al nostre hort.
I això amb un segell també de cuina diferent, que és el format grill, que s'incorpora també en aquest hotel.
Sí, vam decidir també fer, ja que teníem un producte d'una alta qualitat, tampoc cal disfressar-lo, apostar per brasa, carn d'altíssima qualitat, peix d'altíssima qualitat, i també el que és molt xulo, que hem treballat molt perquè també han sortit molt bé, són les pizzes. Pizzes de fuet de Vic, pizzes de foie amb ceba, pizzes d'escalivada, vull dir que per tots aquells que potser no els agradi tant la carn o el peix, tenen una altra opció molt divertida.
I com està funcionant?
Aviam, per ara no hem fet excessiva promoció, vull dir, l'hem inaugurat fa, mira, te parlaria que una setmana, precisament perquè les plantes de l'hort eren tan petites que tampoc ens permetien...
Es podien ensenyar.
No gaire, perquè eren gairebé insignificants. Ara sí que ja comencen a treure el cap els enciams i ara sí que començarem a revolucionar una mica Girona perquè vinguin a tastar els nostres plats.
Aquesta és una fórmula que heu utilitzat sols aquí a l'AC Palau Bellavista, o penseu que és exportable també a d'altres establiments que URH que està en aquests moments gestionant?
Doncs mira, per ara hem fet aquesta prova pilot aquí a l'AC, ens estem plantejant ampliar-ho, Val, perquè realment es dona molt de joc i a la gent li agrada sortir també tenir el seu hortet com a client, no? Vull dir que és xulo. I ens estem plantejant exportar-ho a un dels nostres hotels de l'Empordà, que això ja en parlarem més endavant.
Home, esteu farcits de notícies, Irene.
Sí, home, intentem donar-los sempre bones, eh?
En tot cas, recordem que el segell és originari de Girona, que és una marca 100% gironina, i que en aquests moments... allò ni que a la gent li pugui semblar estrany és una de les poques firmes hoteleres que està en procés d'expansió. Escolta'm, la gent que vulgui saber una mica més d'aquesta nova experiència gastronòmica, d'aquest grill de l'AC Palau Bellavista, què ha de fer?
Doncs s'ha de posar en contacte amb la recepció, per exemple, els atendran esplèndidament, com si volen venir a veure l'hort, veure com evolucionen les nostres plantes i...
Ai, podem pujar a veure'l?
Home,
sí.
I tant, està doncs, a la disposició de tothom i ja et dic, la idea també és fer que tothom hi participi i si s'hi ha de plantar alguna cosa i la gent que ho pugui anar a cuidar d'alguna manera, doncs escolta, estaríem encantats, eh? És un projecte que està aquí.
Doncs bona gastronomia i ben a prop de casa... la teniu, com us deia, a 500 metres escassos de la nostra sintonia, de la nostra emissora, a la pujada de les Pedreres, en un magnífic, en un espai incomparable, una talaia magnífica en la que Girona queda als peus i, a més, amb una excel·lent gastronomia. Irene Bou, que ho deixem aquí, escolta, però periòdicament, si et sembla, anem parlant de totes les novetats que ens arribin de casa vostra.
Moltes gràcies per la invitació. Merci.
Parada i Fonda, un plaer pel paladar.
A Parada i Fonda, de tant en tant, també ens agrada recuperar vells i bons amics. Avui... parlem d'una activitat que començava dimarts passat al Centre Cívic de Santa Eugènia, Can Ninetes, però em diuen es reproduirà els propers dimarts. Parla de cuina, òbviament, perquè això és Parada i Fonda, i parla de la cuina de Sils. Xico Enoro, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Home, és per nosaltres un plaer, ja fa. I jo la veritat és que et tenia descontrolat perquè amb els canvis d'emissora i tot això, però bueno, avui he sigut un tèrrec i ens hem posat en contacte ràpidament.
Escolta, i com sorgia aquesta idea de portar la cuina de Sils al Centre Cívic de Santa Eugènia, que per cert, qui vulgui, doncs haurà d'esperar una propera ocasió perquè ja em diuen totes les places estan ocupades.
Sí, bueno, això surt ja a principis d'aquest any, que el mes de gener vam anar-hi a fer tres tallers de cuina, també de cuina tradicional, i vam proposar conjuntament, doncs a la tardor, venir a fer un taller de cuina del bolet. Ah, la veritat és que el bolet no n'hi ha gaire, si més no per aquella zona, no? Però, bueno, dimarts passat vam fer mandonguilles amb bolets, amb uns bolets que va cuinar una senyora que els havia anat a buscar ella, els havia salat ella, eh? Per tant, tenia la seva, diguem-ne, trempera. Una altra cuinera va fer uns dolços amb grana, allò de pistatxo i anous i tot això de xocolata, uns altres de coco. El dia 12, si no vaig errat, farem gerrat de vedella amb trompetes de la mort. Vindrà una altra senyora que també explicarà com se fa el codonyat i farem uns panellets de codony. I el dia 19 farem bacallà amb rossinyols i vindrà un gran amic de la cuina Sils, en Josep de la Granota, del restaurant La Granota, explicarà com fa els bolets a la vinagreta. La gent podrà provar els bolets de l'any passat, perquè d'aquest any, repeteixo, no n'hi ha masses, i una altra senyora farà uns panellets de... Ara és temps de panellets, ha passat,
sí,
no? Però temps de panellets...
Encara hi som, encara hi som.
Amb ametlla.
Molt bé.
Sí.
En tot cas, qui vulgui més informació, doncs això, al Centre Cívic de Santa Eugènia, però no és l'única activitat que duen a terme la gent de la cuina de Sils, que de seguit em diuen preparen un sopar també a l'Hotel Ultònia de la ciutat de Girona, és així?
Sí, sí, el dia 15, el divendres dia 15, fem un sopar...
Divendres que ve, mira, d'aquí
sí,
una setmana.
Sí, un sopar de tardor. Bueno, el sopar típic que organitzem quan anem a Madrid o Roma, a base d'escudella, bacallà amb panses i pinyons, vedella amb salsa fins, bunyols de crem, bunyols de poma, crema catalana, degustacions de coco de ratafia, la cuina casolana.
I acte seguit ja a direcció Madrid, que aquesta és una cita...
Bueno, encara hem d'anar a Pineda abans.
Primer a Pineda, amb un altre sopar tradicional.
Amb un altre sopar.
I després a Madrid. Què aneu a fer a Madrid?
Home, a Madrid ja és una activitat històrica.
Fa 12
anys, 12 anys que anem a Madrid i anem a fer el mateix. El mateix que fem aquí a Girona, ho fem a Madrid. És obert al públic, la gent pot venir qui vulgui. Sí que és veritat que algun dels dies ho fem exclusivament per una colla. Per exemple, aquest any, doncs el dijous a la nit fem un sopar únic i exclusivament per Unicaja, perquè amb Unicaja signem una mena de conveni la qual ella ens ajuda a promocionar i a potenciar l'activitat a Madrid a canvi de que aquell dia Unicaja paga els sopars de tota aquella gent que invita.
Ah, molt bé.
Per tant, és una manera de, bueno, de buscar...
D'establir una col·laboració.
Sí, 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 sí. I ens va molt bé, eh? I d'altra banda, també és veritat que Madrid és un puesto que sempre ens ha anat molt bé. Hi ha gent que fa 10 anys que ve a sopar, eh? O sigui que hem vist...
Això se'n diu fidelitat, eh, xico?
Sí. Hem vist la vida d'aquella parella, aquells que festejaven, que es van casar, que tenien el primer fill, el segon fill, i van venent, no?
El que us obliga cada any a replantejar-vos la cuina que proposareu, no?
No forçosament, no, perquè, per exemple...
Dic per no repetir.
No, però escudella, ens hem d'imaginar que si hi ha 10 dones que fan escudella, no n'hi ha cap que fa igual.
Això també és veritat.
Per tant, i que una vegada a l'any mengin, posem per cas, o cada 2 anys peus de porc en cargosta, no passa res.
Tampoc passa res. Escolta, per cert, que em diuen que en el programa també teniu una conferència prevista al Centre Blanquerna,
sí,
a la Casa de la Generalitat de Catalunya,
sí,
a Madrid. Què és el que fareu en aquesta conferència?
Bueno,
o què explicareu en aquesta conferència?
Nosaltres hi vam anar-hi fa 10 anys i vam presentar el llibre de les cuineres de Sils en castellà, val? Que va venir en Sergi Gerol, ens feia de presentador, vam fer tota una comèdia allà. Però aquest any vam dir que el que explicaria més què és això de la cuina Sils, com funciona, quins problemes ens hem trobat, com es poden resoldre i per què es podem veure com una, diguem, una entitat singular, no? Una mica és explicar què passa, què ens ha passat, perquè si hi ha algú que té una certa intenció de fer una cosa semblant, sàpiga com està això, com ha anat, no? I evidentment disposats a ajudar amb qui sigui, no?
Escolta, per cert, i com està funcionant en aquests moments el col·lectiu?
Bé, bueno, jo sempre...
Va integrant més,
sí, sempre
més
hem dit,
persones?
Sempre hem dit que som un col·lectiu de risc, no?
Sí.
Hem de pensar que quan aquelles 18 dones que van començar fa 22 anys, pues, totes eren majors de 70 anys. Per tant, avui el 90% ja no hi són entre nosaltres. Què vol dir això? Que se n'hi han afegit altres de més joves.
Que s'han anat renovant.
Exacte.
No? S'han anat renovant.
Però ara, en aquest moment, som 90 dones i una vintena d'homes.
Que no està gens malament.
No, evidentment que no. No, no.
Escolta, tot aquest programa d'activitats a partir de ja mateix, qui vulgui més informació, què ha de fer, xico?
Sí, pot entrar a la pàgina web de la Cuina Sils i allà trobarà la informació que li convingui.
Doncs, xico Anoro, que ha estat un plaer recuperar aquest contacte que era feia temps que no podíem mantenir, que continuï, que periòdicament, si et sembla, de tant en tant, com havíem fet antigament, ens anem trucant i explicant què és el que podem trobar a la cuina de Sils.
Nosaltres molt gustosament ho farem, perquè sovint ens sentim representants d'un poble planer, però un poble que anem amunt i avall, i el que fem és la cuina de casa vostra, per tant...
Doncs amb la cuina de casa, amb el producte de la casa, que és el vaixell insígnia de la cuina de Sils, tornem properament. Xico Anoro, amic, fins ben aviat.
Molt bé, adéu.
Parada i Fonda, amb denominació d'origen Girona.
Els matins en xarxa Gastromoments.
Una queixalada al paisatge amb Jordi Ávila.
Molt bon dia, i arribat aquest moment del moment gastronòmic del Parada i Fonda, hem de dir que ve un bon amic a aquesta casa, que és en David Heras, el xef del balneari Vichy Catalán. Molt bon dia, David.
Bon dia, Jordi.
Tot un plaer que hagis tornat aquí als micròfons d'aquesta santa casa.
Igualment, ja saps que per mi és un plaer venir, eh?
Agraït, doncs. David, no ens queda un altre que parlar de producte de temporada, de producte, d'aquests productes que ja ens comencen a escalfar, perquè hem de parlar de que la tardor, jo trobo que és una de les temporades molt agraïdes a la cuina. I sé que el balneari Vichy Catalán sou conscients dels productes de temporada i de proximitat, i que sé que esteu al pic no, que heu canviat la carta fa molt poc.
Això mateix.
I per això t'hem citat aquí. Quins són els productes de temporada que utilitzareu aquesta temporada al
Vichy? Bueno, aquest any el temps ens està fent una miqueta la traveta amb això dels bolets. Jo penso que de cara a la setmana que ve les previsions canvien una miqueta i ja començarem a treballar bé el bolet, no? Rossinyol, comencem el rossinyol, passant per les trompetes, el cep també jo penso que arribarà bo. Rovelló, diuen aquest any que les previsions són molt bones, vull dir que treballarem bàsicament tot el que és el producte del bolet.
Doncs, David, ben cert que aquesta temporada de bolets que es preveia que podria ser esplèndida i de les millors en diversos anys, de moment ens ha fet la guitza. Bolets, carbassa, intervindrà la carbassa, que és un gran producte de temporada.
La magrana m'agrada molt treballar-la, la figa. Figues aquest any, estic rebent bones figues, eh? Vull dir, estic rebent bon producte. Vull dir que jo penso que amb això podem treballar molt bé.
Doncs si parlem d'aquesta carta renovada del balneari Vichy Catalán, endinsem-se en algun dels plats, per exemple, que tens a la carta.
Bueno, pràcticament farem tot el que és caça, vull dir, des de la perdiu vermella escabetxada. Com tu ja saps, tenim una carta clàssica, no ens volem enredar amb històries molt rares i amb tècniques molt modernes. Perdiu, com t'he dit, la perdiu vermella escabetxada, un llom de cèrvol així marinat, el típic civet de Port Senglar. Tot molt ben fet, no? Vull dir, com es feia abans.
Deixa'm que ho digui jo. La veritat, el restaurant del balneari Vichy Catalán, en David, és d'aquells cuiners que ha passat per les grans escoles d'aquest país i de la mà dels grans cuiners d'aquest país, com podria ser, per exemple, en Ferran Adrià. Però ell ha tingut molt clar que tot això passava també per una reconversió de la cuina molecular i que havia de tocar de peus a terra i que la cuina tradicional no la podíem obviar. I és una de les cuines que fa el balneari Vichy Catalán, no? Cuina amb tradició, la cuina de la iaia, però ben presentada, ben
retocadeta
i corregint aquells petits errors que tenien les iaies, que eren els de les coccions.
Coccions, eh? Potser els greixos, no? L'excés de greixos, aquest... Jo sempre dic el mateix, que hi ha d'haver-hi de tot, no? Vull dir, jo m'he volgut decantar cap aquí, és la cuina que m'agrada, és la cuina que estimo, la cuina catalana, la cuina d'aquí, vull dir que jo penso que hi ha lloc per tothom, no? I vull dir, sí que penso que potser la tendència ara se'n va una miqueta més cap a la cuina d'abans, als guisats, com tu ben dius, no? Tot ben fet, tot ben estudiat, tot ben estructurat.
I amb aquesta particularitat que té el balneari Vichy Catalán, que fa aquesta cuina termal, que la cuina termal no és res més que allò que cuinar amb una bona aigua i amb un bon producte.
Això mateix.
És així, no, David?
Sí, home, nosaltres tenim la sort de tenir una gran aigua i només que tinguis una gran aigua ja tens molt, no? Perquè les coccions no et saben el mateix, tot el que és macerar l'aigua, les carns amb les aigües i amb les verdures i tal, queda un altre tipus de resultat, les coccions són molt millors, ja no has de controlar tant els punts de sal perquè ja té aquest puntet de les sals minerals, vull dir que és una altra història.
David, jo sé que ets un apassionat del bon producte, del producte de proximitat, i ara te faré una pregunteta que potser et farà una mica la guitza, però sé que tens un projecte en cap de fa molt de temps, que és allà, el balneari Vichy, que no ho coneixeu, que jo crec que molts de vosaltres ja ho coneixeu, té espai, és gran i té molt de jardí. I sé que en David fa temps que va al darrere de muntar el seu hortet ecològic allà al costat de la cuina, per dir-ho d'alguna manera.
Hem començat aquest any passat amb el tema de les herbes, vull dir, tenim més de 30 tipus d'herbes i flors. Tampoc sóc allò un obsessionat amb cuinar moltes flors, perquè penso que hi ha gent que en sap molt també de cuinar amb flors. però bueno, sempre va bé, no?, tenir herbes i flors. I aquí, jo espero que cap a la temporada que ve, a la primavera, podem tenir una miqueta d'hort amb dos sentits, no?, orientat cap a tenir jo una miqueta de producte de proximitat zero.
Molt bé.
I orientat una miqueta a fer una activitat amb els propis clients, no?,
d'anar a l'hortet i
d'ensenyar una miqueta de com ho fem, de com ho cultivem, de com les temporades. Volem fer com una miqueta d'experiment, de fer com una roda, vull dir, cada any anar rodant els productes, no?, perquè llavors, segons diuen els experts, si fas aquesta roda, l'any que ve, el que hagis plantat al lloc d'abans...
Se'n recorda, hi ha memòria. Recorda, té, no?, memòria.
Hi ha la memòria.
David, per acabar, vull que ens recomanis un plat de tardor d'aquesta carta nova per fer salivera als nostres oïdors i oïdores.
Jo em quedo... Soc un apassionat de la perdiu i em quedo amb la perdiu a la vinagreta.
Perdiu a la vinagreta. Sí. Vindria a ser escabetxada o no?
Més o menys sí, més o menys sí. El que passa que l'escabetx potser és una cocció més ràpida, no? És del pim-pam, no? Tinc el producte i el cuino. La perdiu a la vinagreta té una maceració de 3 dies. Amb el vinagre, amb el vi, amb les verdures, amb el cogombret, amb els xampinyons, amb tots aquests productes que li posarem, amb el llaurer, les herbes i tal, jo ho deixo 3 dies.
Fantàstic.
I és una recepta espectacular.
Molt bé. En Julià ja el teníem salivant aquí, a la peixera. De fet, amb en Julià farem una escapada molt aviat a veure't al balneari Vichy Catalán.
Ja ho sabeu.
David, moltes gràcies per haver vingut. Ho deixem aquí perquè ens està esperant la nostra sommelier per la recomanació del vi.
Molt bé.
Però ens retrobem ben aviat, de ben segur.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies.
A Gastromoments, la nostra sommelier de guàrdia.
Laura Masramon.
Doncs, com bé sabeu, aquest és el moment... Si el Parada i Fonda ja era un programa que creia amb el món del vi, amb aquesta secció el que acabem de fer és reafirmar-nos en la defensa d'aquest producte de la nostra terra, que acaba sent el vi i moltes vegades el cava també. I ho fem de la mà de Laura Masramon. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, Jordi.
Ben retrobats aquí al Gastromoments, eh?
Sí, home. Sempre és molt agradable venir aquí.
Laura, anem de caps a la proposta d'aquesta setmana, si et sembla, a veure què ens portes.
Aquesta setmana portem un cava rosat que té la singularitat que és l'únic cava fet amb raïms de Blanes.
Raïms de Blanes, a veure, tornem a començar això, perquè jo no tenia consciència de que a Blanes hi hagués vinya.
Efectivament, és un celler que n'ha plantat de fa poc. Tothom coneixerà el celler de les Caves Montferran.
I tant.
Però en aquest cas, Caves Montferran, si bé antigament sí que tenien vinyes a Blanes, actualment no. Actualment el que fan és comprar el raïm en el Penedès i elaborar, diguéssim, amb producte del Penedès, però ho elaboren a Blanes, és a dir, ells tenen el cava i les criances les fan a Blanes. Però en el cas del que tractarem avui, que és el celler Ses Bernes, ells fan exactament el contrari. És a dir, ells tenen raïms plantats a Blanes en una finca, que és la finca Ses Bernes, i porten a elaborar aquest most en el Penedès perquè ells encara no han pogut construir el seu propi celler.
Laura, per puntualitzar això que feies, que deies que el Penedès, Montferran portava raïm del Penedès i, en canvi, els senyors d'aquest cava que parlem avui porten el raïm cap a Blanes, l'ADO Cava no té res a dir això, perquè que és totalment, està dintre del registre, no?
Sí, l'ADO Cava permet aquests moviments, perquè l'ADO Cava no té una especificitat, diguéssim, d'origen.
Molt bé. Pues, anem a veure què trobem en aquest cava. Què hi trobem? Quines particularitats?
Home, a mi el que em va sorprendre primer d'aquest cava, a part de que és una finca que la pots recórrer tota ella en molt poca estona, és a dir, és una finca molt petita, està elaborat bàsicament amb garnatxa. I això em va agradar, perquè això no sol ser tan habitual, ja que és un cava rosat.
Clar.
Llavors és garnatxa negra. I a més té una mica de monestrell, el que li acaba donar ja el punt diferencial.
Perquè l'audiència ens entengui, el cava normalment hi ha tres raïms. Quins són aquests?
El cava blanc, sí, diguéssim, normalment està elaborat amb macabeu, xarel·lo i parellada. En els caves rosats, com que és un producte més novedós, no hi ha, diguéssim, les tres maries. Però bé, normalment es fan servir, en el cas del Penedès, doncs Pinot Noirs, que és la varietat típica de la Xampanya. Llavors també s'hi pot doncs ficar Trapat, que és una altra varietat catalana també molt, molt, molt bona per fer vins rosats o caves rosats. Però en aquest cas té la garnatxa, que si bé és una varietat que també és molt donada als vins rosats perquè té molta fruitositat, però el Monestrell ja és més estrany, diguéssim.
No és habitual, no és gota habitual fer-ho servir per fer cava aquest, el Monestrell?
No,
cava rosat.
No és tan habitual per elaborar quasi bé res, perquè el Monestrell, malauradament, no n'hi ha plantat massa a Catalunya. És una varietat molt típica mediterrània, però abunda més cap a la part, diguéssim, de Múrcia, no? Cap a la part de...
Laura, ara ja hem fet el pum que fan les ampolles de cava normalment. Què trobem a la copa?
Doncs en aquest cava hi trobem el que s'espera trobar en un cava rosat. Hi trobem fruites vermelles, fresques, és un cava que denota joventut, té bona bombolleta, petita, no és gens molesta, a més té una acidesa també elegant. I tot i que és un brut, com molts dels caves, no se li nota, diguéssim, la dolçor en excés, per tant no és gens empalagós, és molt fresc, molt fàcil.
Molt rebé. I Laura, l'harmonia amb aquest cava, què ens recomanes?
Jo amb els caves rosats, a part dels aperitius, si sol combinar molt bé el que serien els plats de pasta i carns blanques, és a dir, un menjar no excessivament gustós, sinó que tingui cabuda a l'entrada d'aquest cava tan àcid i tan fresc.
I has parlat de fruits vermells, eh? Ara jo saps allò que te faig el punyeta de tant en tant, eh? Has parlat de fruits vermells. Amb postres també hi podria anar aquest cava?
Evidentment.
Podríem fer també un sorbet de fruits vermells, podríem fer algun iogurt, podria ser això?
Sí, inclús ho podries introduir en algun còctel.
Fer còctel amb aquest cava. Hòstia, t'ho compro això, eh? Això t'ho compro, Laura, eh? M'has de donar alguna recepta amb aquest cava rosat. Laura, ho tenim que deixar aquí i t'esperem la setmana vinent amb alguna altra proposta.
Doncs fins la setmana vinent.
Fins aviat.
Olorar, veure, menjar. Això és Parada i Fonda.